A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Som l'Alba, la Issa, la Júlia, l'Àcbor i jo mateixa, la Nàdia. Som estudiants del primer any del grau superior d'Educació Infantil al Montilivi. En el podcast d'avui volem parlar del futbol i la infància, ja que és un esport que practica entre 100.000 i 1.200 infants a tota Catalunya, segons les dades registrades de la Federació Catalana de Futbol. El futbol en la infància pot tenir un impacte positiu en el seu desenvolupament, però també pot comportar conseqüències negatives per diferents problemàtiques que hi ha en aquest món. Avui us vam parlar d'aquestes problemàtiques, com són el masclisme, la frustració, violència, l'exigència, la descompensació econòmica, discriminació en el futbol, entre molts altres temes que segurament aniran sorgint al llarg del nostre podcast. El primer punt del que volem parlar és la influència de la família. El 50% dels pares i mares dels nens i nenes que practiquen esport bàsic a Catalunya expressen una gran preocupació pel rendiment dels seus fills, segons les dades que ens ofereix la Federació Catalana de Futbol. El 30% dels entrenadors de Catalunya han reportat comportaments inadequats als pares durant els partits. I, per últim, entre el 20 i el 25% dels pares poden generar conflictes dintre l'equip. Aquestes dades reflecteixen un escenari en què els pares donen suport i motiven els fills, però si no ho gestionen de la manera adequada, poden perjudicar molt els infants. La família té un paper molt important en la formació futbolística del nen o nena perquè aquests se sentin a gust amb l'esport i puguin arribar als objectius en el seu desenvolupament. Però, no obstant això, sense mala intenció, també poden perjudicar a l'infant. Per exemple, des de fora del camp, quan pressionen, renyen i criden. Això els crea una ansietat i els pot afectar negativament a la seva autoestima i motivació. Acaben deixant de veure el futbol com un esport en què poden gaudir i fer amics, a una competència destructiva. Però no totes les xifres són negatives, ja que el 70% dels clubs ofereixen formació als pares per educar-los en la importància del respecte. El segon punt del que us volem parlar són dels drets humans en el futbol. El racisme, la discriminació, els estereotips i l'assetjament són problemes molt preocupants en l'àmbit esportiu, especialment en infants, joves i esportistes. Tot i que, segons informes de la Lliga, el percentatge dels episodis racistes ha disminuït, el racisme continua sent un problema present als estadis de futbol. L'any passat, el 2023, es va produir la primera condemna per atacs racistes a Espanya cap a un jugador del Real Madrid, amb Vinícius Júnior, que durant el partit contra del Madrid-València, els aficionats van cridar càntics de mono acompanyats de gestos fent un mico al jugador del Madrid. Aquests comportaments afecten molt negativament a la salut mental dels jugadors, especialment als més joves, i suposen molt mal exemple per als infants, que poden normalitzar aquestes actituds i reproduir-les. D'altra banda, segons dades de la Federació del Barça, el 58% dels jugadors han viscut situacions d'assetjament. És una dada molt preocupant, especialment en categories benjamins, que són infants d'edats compreses entre els 6 i 8 anys. Aquesta dada és alarmant i per això han sorgit diverses iniciatives per prevenir l'assetjament, com ara programes de sensibilització dedicats a entrenadors i jugadors. Gràcies a aquests programes, el percentatge de casos ha baixat a un 35, fins i tot un 58 en alguns clubs, demostrant la seva efectivitat per reduir els casos d'assetjament i crear un àmbit més segur i respectuós. Els àrbits també són objecte d'agressions verbals i físiques, per part de jugadors, pares, afició, i aquesta pressió fa que la seva tasca es vegi molt dificultada i que afecta la seva capacitat de ser objectius imparcials. La Federació Catalana de Futbol ha pres mesures per conscienciar i educar sobre aquest problema i establir sancions en cas d'agressions, amb l'objectiu de promoure un entorn més respectuós i protegit per als àrbitres. En conjunt, aquestes situacions fan evident la necessitat de seguir impulsant programes de sensibilització i prevenció per eliminar actituds negatives i fomentar un àmbit d'esport i respecte. Crear un entorn és fonamental per al benestar dels infants i joves i contribueix a fer esport un espai d'aprenentatge positiu per a tothom. A continuació, us deixem una cançó de la Roja Baila, que és l'himne de la selecció espanyola. La meva companya Júlia us traurà el següent tema, que és el masclisme, i us vull deixar la pregunta de si penseu que en el futbol hi ha masclisme. La 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 Red One. La 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 España. La 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 la. Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle con tu alma, con tus sueños a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharé.
Pregunta que us ha llançat la Nàdia és sí. Durant tota la nostra vida sempre ens ha dit que el futbol és per nois i si una noia jugava al futbol era una marimacho o que era massa dèbil per jugar-hi. Des de l'any 1863, l'any que es va inventar el futbol, només hi havia equips masculins. Fins que, L'any 1894, un activista dels drets de les dones va crear el primer club esportiu femení, anomenat British Ladies Football Club. Tot i que l'any 1892 es va disputar a Escòcia el primer partit entre dones. A partir d'aquest any, les dones van poder començar a jugar al futbol, però seguia sense ser ben vist i els equips femenins tenien molts menys recursos. La Primera Guerra Mundial va ser clau per al desenvolupament del futbol femení, ja que molts homes van haver de marxar de la seva ciutat per anar a la guerra, i això va fer que les dones es poguessin introduir més fàcilment al món laboral. Com que moltes de les fàbriques estaven representades amb equips de futbol, les dones van poder jugar a futbol més fàcilment. Tot i la popularitat que va tenir el futbol femení, en acabar la guerra, la AF, Associació de Futbol, no va reconèixer el futbol femení com a esport. Aquest fet va provocar la creació de l'English Ladies Football Association. Tot i que el futbol femení no estava dins de la AF, Associació de Futbol, aquesta associació portava els equips femenins a jugar a camps de rugby i altres camps no afiliats amb la AF. El 1969, la AF va reconèixer el futbol femení com a esport després que l'interès per aquest anés creixent entre les aficions. Durant els següents anys va anar creixent i fomentant. Actualment s'han anat fent avenços en la societat. Per exemple, hi ha més equips femenins, està més ben vist que una dona jugui a futbol i s'hi dediqui professionalment. Però també hi ha coses a millorar encara, com els sous, les recompenses per guanyar una competició o els estadis on juga. Avui en dia, el sou mínim d'un futbolista de primera divisió de la Lliga Espanyola és d'uns 11.000 euros mensuals, sense comptar l'equip on juga. Depèn de l'equip, cobrarà més o menys, ja que si, per exemple, està al Barça o al Madrid, cobrarà més que si està en el Girona. En canvi, el sou mínim d'una jugadora de primera divisió femenina de la Lliga Espanyola és de 1.750 euros al mes, tot i que passa el mateix que en el futbol masculí. Depèn de l'equip on jugui, cobrarà més o menys. A causa d'aquesta diferència tan gran, les jugadores van fer una vaga general i van demanar que s'augmentessin els sous. Gràcies a aquesta vaga, es va canviar el conveni i actualment, en comptes de cobrar com a mínim 16.000 euros, cobraran 22.500 euros a l'any. A les competicions passa el mateix que en els sous. Per exemple, l'última Champions que va guanyar el Madrid, l'equip madrileny va rebre un premi de 15,5 milions d'euros. En canvi, el Barça femení, últimes campiones de la Champions femenina, va rebre un premi de 1,4 milions d'euros. Si mirem a les categories inferiors, també veiem evolució. Abans les noies havien de deixar de jugar al futbol als 11 anys, ja que no hi havia equips més femenins, i ja no podien seguir jugant amb els nens. Però actualment, després dels 11 anys, hi ha equips femenins i les nenes poden seguir jugant a l'esport que més els agrada. Un dels micromasclismes que fem sense ser conscients quan parlem de futbol és el fet de quan ens referim al futbol femení diem la paraula femení, però quan ens referim al futbol masculí només diem futbol. Aquest fet fa que sense adonar-nos compte estiguem dient que el futbol és de nois. Tot i aquestes desigualtats, actualment hi ha més igualtat que aleshores. A l'hora de donar els premis individuals, com per exemple la pilota d'or, actualment es dona a jugadors i jugadores. Avui en dia, les nenes tenen com a referents a l'Aitana Bonmatí o a l'Alexia Putellas. Això indica que és un pas més cap a la igualtat en el futbol, ja que el fet que es pugui veure un partit de futbol femení a la tele fa que els infants més petits vegin i comprenguin que el futbol el poden jugar tant nois com noies. El segon tema que vull tractar és la violència en el futbol. El futbol és un esport de contacte, però també hi ha violència verbal i física, i no només dins del camp. Molts cops hi ha més violència entre els espectadors que estan a les grades que no entre els jugadors que estan al camp. O a vegades també hi ha violència dels espectadors cap als jugadors. Aquesta violència no només existeix en els estadis de primera divisió, sinó també en les categories inferiors, tant femenines com masculines. És molt comú anar a veure un partit d'algun familiar i sentir una persona des de la grada cridar i insultar els jugadors que estan jugant. Insults com "ets un paquet" o "millor retira't que ets molt dolent" a un jugador que ha fallat un gol o un passe. Aquesta violència també va dirigida cap a les dones. En partits femenins podem sentir comentaris com "ves a fregar" o "deixa el futbol i ves a la cuina". Aquest comentari fa referència al tema que hem parlat abans sobre el masclisme. No només hi ha insults cap als jugadors i jugadores, sinó també cap als àrbits. Aquests atacs contra els àrbits poden arribar a ser físics en les categories inferiors. La temporada 2019-2020 hi va haver 27.488 esdeveniments esportius en el futbol base. En aquests esdeveniments hi va haver 127 incidències i d'aquestes 70 van ser cap als àrbits. 10 per agressió, 35 per insults, 22 per amenaces i 3 per intent d'agressió. A part de la violència a les grades, també hi ha molta violència dins del camp. Hi ha jugadors que només volen lesionar els membres de l'altre equip i no volen tenir la pilota. A la temporada 2023-2024 hi va haver un cas d'agressió en un partit de la categoria quarta catalana, on jugaven el Fornells i el Bescanó. Un jugador del Bescanó, sense venir al cas, li va donar una cosa a un jugador del Fornells al genoll. Els jugadors estaven a prop de l'àrea del Fornells i esperant que un company saqués des de lluny. Mentre estaven esperant, el jugador del Bescanó es va acostar al rival i li va donar la cosa al genoll i va caure al terra. A escala mundial també hi ha agressions. Per exemple, en un partit de futbol amateur a Brasil, un àrbitre cansat de sentir protestar sempre al mateix jugador va intentar apunyalar-lo. Els fets van passar després que l'àrbitre xiulés penal. Quan va xiular penal, els molts jugadors es van queixar reiteradament i l'àrbitre, amb la intenció de posar fi a aquestes queixes, va agafar un ganivet que, segons els mitjans de comunicació locals, li va donar al seu fill des del públic i va anar a intentar apunyalar els jugadors que s'estaven queixant. Per sort, no va poder apuntar bé i els jugadors van poder escapar i només van tenir petites ferides. O, si mirem fets més actuals, fa poc a Guinea va haver-hi un incident on van morir persones només pel simple fet que en una decisió arbitral la gent no hi va estar d'acord. Hi va haver una allau de persones. Molta gent va saltar al camp per agredir a l'àrbitre i moltes altres, en veure la lleu, van voler marxar d'estadi, però no van poder. Per acabar aquest tema, vull destacar que el futbol és un esport molt bonic, però aquests fets fan que sigui un esport de violència, que només guanyi la persona més forta, i sigui un esport individual. Després d'aquest tema, us deixarem la cançó de la Champions i després vindrà la nostra companya Alba. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home.
Bé, després de la xerrada de la Júlia, jo vinc a parlar sobre l'adaptació dels nens amb discapacitats al futbol i sobre les descompensacions econòmiques. L'adaptació dels nens i nenes amb discapacitats al futbol és una manera excel·lent de fomentar la inclusió, el desenvolupament físic i social i la diversió dels infants. Tot i que poden ser necessàries adaptacions específiques per garantir que l'experiència sigui positiva i accessible, el futbol pot ser una activitat adaptada per a aquests infants sense cap problema. Té molts de beneficis pels infants amb discapacitats, entre els quals ens trobem el desenvolupament físic, ja que millora la coordinació, l'equilibri, la força i la flexibilitat. D'altra banda, la integració social, ja que fomenta la interacció amb altres nens i nenes i l'aprenentatge del treball en equip. També és molt important perquè augmenta l'autoestima i redueix l'estrès. I per últim, però la part més important pels infants, perquè promou la diversió, cosa que proporciona alegria adaptant-se a les seves capacitats i ritmes. Participar en el futbol ajuda a superar barreres socials, a fer amics i a sentir-se part d'un grup. Per tant, proporciona als infants capacitats necessàries que també els ajuden a sobreportar les seves discapacitats del dia a dia. Segons Héctor Callizo Felipe, docent de la Fundació Pere Tarrés, a través dels esports s'obren una àmplia gamma de possibilitats i recursos per treballar amb persones amb discapacitat, tant adaptant material, oferint diferents espais i, a més, potenciant els punts forts d'aquests infants, afavorint la seva autoestima. En l'àmbit europeu, s'estan començant a implementar als esports metodologies didàctiques esportives amb la finalitat d'afavorir la inclusió a la societat de tots els infants. Com a exemple d'això, tenim el projecte Play Esports, iniciat des de la Fundació Pere Tarrés, comentada abans, o el projecte Futbol Net, de la Fundació Futbol Club Barcelona. A continuació, m'agradaria parlar sobre les descompensacions econòmiques. La descompensació econòmica en el futbol és un dels grans desafiaments que afronta aquest esport a escala global. Aquesta descompensació té unes causes i unes conseqüències. Entre les causes més notables de la descompensació tenim els ingressos desproporcionats pels drets de la televisió. És a dir, els grans clubs de les lligues més importants reben una gran part dels ingressos televisius, deixant així menys recursos pels equips petits. Després, els patrocinis i màrqueting global, ja que els clubs com el Futbol Club Barcelona, el Real Madrid o el Manchester United tenen acords multimilionaris amb marques globals, cosa que augmenta encara més la diferència amb els equips petits i amb menys recursos. Entre d'altres, també trobem la desigualtat de les infraestructures, és a dir, els clubs més grans poden construir i mantenir instal·lacions de primer nivell, mentre que els equips petits no. Aquestes instal·lacions criden molt més l'atenció i, per tant, ajuden a recaptar molts més diners un dia de partit. Com a conseqüències d'aquesta descompensació econòmica tenim la pèrdua de competitivitat, ja que la diferència de recursos fa que els equips rics dominin les competicions nacionals i internacionals, reduint l'interès esportiu, la fugida de talent, perquè jugadors prometedors de lligues petites són fitxats per equips grans amb ofertes inigualables, i els equips petits no són capaços de pagar per falta de recursos. I per últim, la dependència financera, és a dir, molts equips petits han de recórrer a préstecs o vendes de jugadors per poder tirar endavant. Per mostrar aquesta real descompensació, tenim els exemples de les Champions, ja que els equips grans arriben habitualment a les fases finals, acumulant més premis en metàl·lic, cosa que perpetua la desigualtat. D'altra banda, tenim les lligues menors, on competències com les lligues africanes o asiàtiques reben molt menys finançament i atenció mediàtica, dificultant el seu creixement. Referent al futbol femení i masculí, també hi ha una descompensació econòmica que és un problema destacat. Aquestes diferències econòmiques clau es mostren en coses com els salaris dels jugadors, ja que els futbolistes masculins reben salaris molt més alts en comparació amb el futbol femení. Per exemple, grans estrelles masculines poden guanyar milions d'euros anuals, mentre que moltes jugadores de futbol femení encara perceben sous baixos que han de complementar amb altres feines. Els premis també estan altament descompensats. Per exemple, els premis dels tornejos masculins són molt superiors. A la Copa del Món de Futbol de 2022, la FIFA va destinar 440 milions de dòlars en premis, mentre que a la Copa del Món femenina de 2023, la xifra es va quedar en 152 milions. Tot i això, va tenir un augment respecte a anys anteriors. Els patrocinis i drets televisius també són molt diferents. Per aquest motiu, els equips i tornejos masculins atrauen més patrocinadors i generen més ingressos de televisió. Això vol dir que el futbol femení té menys recursos econòmics. Les causes d'aquesta descompensació també són clares. El futbol femení ha patit una falta de suport institucional i social durant dècades. Fins i tot, en alguns països ha estat prohibit, cosa que ha eliminat el seu desenvolupament. També s'ha de tenir en compte que el futbol femení té una molt més baixa cobertura mediàtica. Per tant, això redueix el seu potencial per atraure patrocinadors i generar ingressos. El futbol sempre ha estat vist com un esport d'homes, i això ha reduït molt més l'expansió del futbol femení i com a conseqüència del seu suport. i això provoca que avui en dia les noves generacions tinguin molt menys referents femenins i, per tant, menys oportunitats de veure el futbol com una carrera visible. En conclusió, la descompensació econòmica entre el futbol femení i masculí no és només una qüestió d'ingressos, sinó també de reconeixement i igualtat d'oportunitats. Invertir en el futbol femení no només beneficia les jugadores, sinó que també enriqueix el món del futbol en conjunt, proporcionant-los més diversitat, més competició i, sobretot, més inclusió. I després d'això, la meva companya Issa us parlarà sobre els referents i sobre la frustració, però abans us deixem amb la cançó Waka Waka de Shakira.
Ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo. Te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalewa. Porque esto es África. Samina, mira, Waka, waka, Samina, mira, Sangalewa. Porque esto es África. África. Samina, mira, Waka, waka, Samina, mira, saca legua, anawa, Samina, mira, Waka, waka, Samina, mira, saca legua, porque esto es África.
Abuela Machoni, Biggie, Biggie, Mama, 1, 2, Z. Bati, Susala Machoni, Biggie, Biggie, Mama, from East to West. Bati, Waka, waka, ma, Waka, waka, ma,
África, Django, Django, Samina, mina, saca legua, Anawa, Django, Django, Samina, mina, saca legua, Anawa, porque esto es África, porque esto es África.
Bueno, com bé ha dit la meva companya, jo començaré parlant sobre els referents. Els referents són figures o models de persones que generalment poden ser entrenadors o entrenadores o sobretot jugadors o jugadores, els quals tenen un nivell alt de diferents qualitats en el joc que ens fan voler aprendre-les, per tant ens motiven a voler arribar a ser semblants. I ens diem, si ells o elles poden, nosaltres també podem. Aquests referents són imprescindibles en el món del futbol, ja que aporten un conjunt de valors, habilitats i actituds que poden influir positivament en la nova generació del futbol. També són importants perquè tots els que fem futbol o seguim o admirem a un dels equips de la primera lliga, que això també fa que ens fixem en els jugadors i jugadores i tinguem preferits, fent que ens agradi el seu mètode de joc i tornant-se així un referent. Però hi ha diferents tipus de referents. Al primer lloc tenim els referents esportius. Són els que he comentat fins ara, els entrenadors, les entrenadores i els jugadors o jugadores. Els jugadors destaquen per les seves habilitats excepcionals i els entrenadors per les seves visions i tàctiques i per la manera de portar i millorar a un equip. En segon lloc tenim els referents de valors humans. Són també els entrenadors i jugadors, però aquí ens referim a la seva manera de comportar-se i de ser, tant a l'equip i al camp, com sobretot fora d'aquest món del futbol. Per posar un exemple, en Marcus Rashford, que és un jugador anglès del Manchester United, ha estat un lluitador en contra de la pobresa infantil al Regne Unit. Va utilitzar la seva visibilitat per aconseguir canvis socials. En tercer lloc, parlarem dels referents d'equips i clubs. Els clubs també poden ser considerats referents, sobretot els que han fet més història i tradició d'èxit i valors. Clubs com el Real Madrid, el Futbol Barcelona, el Bayern de Múnich o el Manchester United no només són coneguts per la seva història de triomfs, sinó que les seves tàctiques de joc que fa que els altres clubs i jugadors els tinguin de model a seguir. A tot això, els referents els podem trobar a molts llocs. Des de ben petits ja els obtenim de diverses maneres, com pot ser en una col·lecció que fem de cromos de futbol, a les bosses de patates quan venien les xapes amb els diferents escuts de la Lliga i fins i tot comprant-los a un supermercat si et gastaves tants diners i et donaven un paquet sorpresa de les figures dels mateixos jugadors. I les mames ens ho donaven a nosaltres. Cartells pel carrer que et deien que a tal dia jugaven aquests dos equips, etc. Ara us explicaré la frustració en el futbol. Parlarem de la frustració. És aquella que t'impedeix o et desvia arribar a on tu t'has proposat, que pot ser que després ho aconsegueixis, però el teu cap era d'una altra manera i en un moment determinat. Per tant, expresses uns sentiments negatius que et bloquegen fent que sigui més fàcil rendir-te o desmotivar-te. Durant el discurs em sentireu parlar de quins són aquests sentiments negatius. La frustració al futbol, com en qualsevol altre lloc, pot tenir diferents efectes psicològics. En aquest cas, poden ser tan immediats com a llarga durada. Els efectes psicològics immediats són causats quan hi ha una ràpida reacció a una alteració del primer pensament, és a dir, quan hi ha una frustració. Els jugadors volen arribar a assolir un nivell i una certa capacitat que es proposen. Quan aquesta meta que tenen no els hi surt com esperaven, es produeix una frustració. Pot causar diverses emocions negatives immediates. Posaré dos exemples. Si es fan una lesió enmig del partit o si veuen que no els hi surt cap jugada. De la frustració que apareix poden desencadenar estrès i ansietat, o ira, tristesa i desànim, que en aquests dos casos és degut al fet de que no han pogut o seguir el partit per mal o donar tot el que saben o simplement no els hi ha sortit perquè no era el seu dia. I això els hi fa pensar tot en negatiu, arribant a causar els sentiments que he comentat abans. Ara parlarem dels efectes psicològics de llarga durada. Són aquells que a partir dels diferents efectes immediats acumulats i altres factors perduren durant el temps fent una frustració més forta i sobretot duradera. I no es treballa, si no es treballa. Per explicar-ho en exemples en posaria dos. El primer seria quan un jugador juga diversos partits en el qual no es veu amb el nivell que vol assolir. Per tant, es frustra en tots ells i pot arribar a causar una baixa autoestima o una depressió, perquè venen pensaments com no serveixo per res, no sé jugar bé, no sóc bo. El segon exemple seria quan es frustra per un cúmul d'emocions negatives. Podria ser pel mateix cas que abans, i arribar a voler aïllar-se i deixar de parlar amb els companys i entrenadors, fent així que senti soledat i altre cop vinguin pensaments negatius. Totes aquestes frustracions poden atenir falta de concentració tant en entrenaments com en partits, una desregulació emocional i lesions psicològiques que fan més fàcil una lesió física. A propòsit d'això, com podem gestionar o quins recursos podem tenir per a aquest problema? Cada jugador té més o menys tolerància a les frustracions, però si en tenen, s'han de treballar. Com tothom és diferent, de cadascú li funcionarà una manera o una altra segons la persona, però us diré alguns consells per treballar aquesta frustració esportiva. Hi ha jugadors que els hi funciona la resiliència mental, que és tot el tema de la teràpia, la meditació, l'ajuda d'altres esportistes. Després tenim altres que intenten tenir una mentalitat positiva davant del problema. Això fa poder controlar aquests sentiments dolents i arribar a convertir-los en bons per a una motivació. Per acabar, tenim una o diverses persones referents de, o de suport, que poden ser entrenadors, companys d'equip o altres professionals. Parlant amb elles, aconseguirem reduir la sensació de soledat i una ajuda a solucionar els nostres problemes, ja que tenen la visió diferent i més positiva. I després d'aquesta xapa, us deixo amb una cançó que es diu We Are One, de Pitbull, que la vam posar en el Mundial de Brasil el 2014, i ens centrarem en algun més positiu que explicarà el meu company Akbar. Put your flags up in the sky.
El següent tema serà com afecta positivament els infants. El futbol és una activitat molt enriquidora per als infants, ja que combina diversió amb una sèrie de beneficis que els ajuden a créixer i desenvolupar-se com a persones. És molt més que un esport, és una eina que els ajuda a créixer de manera equilibrada, tant físicament com emocionalment i socialment, a més de proporcionar-los valors i habilitats que poden aplicar en la seva vida diària. millora el, del cos i de la salut. Jugar a futbol és una manera excel·lent perquè els infants es mantinguin físicament actius. Durant un partit o entrenament, els nens i nenes corren, salten, xuten, fan passades i es mouen constantment. Aquestes accions milloren la seva força muscular, la coordinació i la resistència. A més, és una manera de cremar energia de forma saludable, prevenint el sedentarisme i problemes de la salut com l'obesitat infantil. L'activitat física regular també contribueix al bon creixement dels ossos i al desenvolupament general del cos. Un altre benefici del futbol és que els infants aprenen la importància de cuidar-se. Comencen a entendre que mantenir-se actius, alimentar-se bé i descansar prou són hàbits essencials per poder rendir bé al camp i, en general, sentir-se bé. Un altre punt que vull parlar és el creixement emocional, que el futbol ajuda els infants a sentir-se millor amb ells mateixos. Quan aconsegueixen marcar un gol, fer una bona jugada o ajudar el seu equip, se senten orgullosos i més segurs de si mateixos. Aquesta sensació d'èxit i millora continua a reforçar la seva autoestima. A més, jugar a futbol els ajuda a gestionar les emocions, enfrontar-se a reptes, com perdre un partit o aconseguir el resultat no esperat. Els ensenya a ser resilients, és a dir, a superar les dificultats sense rendir-se. Aquestes situacions són una oportunitat per aprendre que no sempre es pot guanyar i que és important l'esforç i l'actitud positiva. Fer esport també té un efecte relaxant. L'activitat física allibera endorfines, que són les hormones de la felicitat, que ajuden a reduir l'estrès i millorar l'estat d'ànim. Això fa que el futbol sigui una bona manera de desconnectar de les preocupacions i sentir-se més feliç. El desenvolupament social és un dels aspectes més valuosos del futbol, ja que és un esport d'equip. Quan els infants juguen junts, aprenen a treballar junts amb altres persones per assolir un objectiu comú. Descobreixen que per tenir èxit és essencial col·laborar, escoltar els altres i confiar en els seus companys. A més, el futbol fomenta el respecte. Els infants aprenen a valorar els seus companys, a reconèixer l'esforç dels adversaris i a respectar les decisions dels àrbits, encara que no sempre estiguin d'acord. També entenen la importància de seguir les regles del joc, la qual cosa els ajuda a desenvolupar una actitud respectuosa i justa que poden aplicar a altres situacions de la vida. El futbol també és un espai per fer nous amics i enfortir relacions. Compartir moments d'alegria, superar dificultats junts i celebrar les victòries fa que es creïn vincles forts entre els membres de l'equip. Un altre apartat és els valors i l'aprenentatge. Aquest esport també és una escola de valors. Els infants aprenen que per aconseguir les coses cal esforçar-se i ser constants. Assistir regularment als entrenaments i donar el millor d'ells mateixos els ensenya la importància de la disciplina i del compromís. També descobreixen que, encara que no sempre surtin les coses com esperaven, l'important és intentar-ho i no rendir-se. A més, el futbol els ensenya a gestionar els conflictes. Per exemple, si hi ha desacords amb un company o un adversari, han de buscar solucions de manera constructiva i respectuosa. Aquesta habilitat els serà útil al llarg de tota la vida. Les habilitats mentals. Tot i ser un esport físic, el futbol també requereix molta concentració i rapidesa mental. Els infants han d'estar atents al que passa al camp, prendre decisions ràpides i pensar de manera estratègica per ajudar el seu equip. Això estimula el seu cervell i els ajuda a desenvolupar habilitats com la presa de decisions, l'atenció i la resolució de problemes. L'últim punt que us volem parlar és l'exigència infantil al futbol. On? És un tema important perquè, tot i que aquest esport aporta molts beneficis, cal tenir en compte que els infants, encara que estan en procés de creixement i desenvolupament, és essencial que el nivell d'exigència sigui adequat a la seva edat i maduresa, tant en l'àmbit físic com emocional. Quan la pressió és massa alta, pot tenir efectes negatius en lloc de ser una experiència enriquidora. L'exigència en els entrenaments. Els entrenaments han d'estar adaptats a les necessitats dels infants, prioritzant el joc i l'aprenentatge per sobre dels resultats competitius. És crucial que se centrin en gaudir del futbol, mentre desenvolupen habilitats bàsiques com la coordinació, el control de pilota o el treball en equip. Quan es posa massa èmfasi en aspectes tècnics o tàctics, des de molt joves, es pot perdre l'essència del joc i desmotivant els infants. La pressió de la competició. Participar en competicions pot ser positiu, ja que els ajuda a desenvolupar valors com l'esforç, el compromís i la gestió de l'estrès. No obstant això, cal evitar que se sentin pressionats per guanyar a qualsevol preu, quan l'exigència de resultats ve dels entrenadors, dels pares o fins i tot dels companys. Pot generar ansietat, frustració i, en casos extrems, el rebuig cap a l'esport. És important que els adults transmetin el missatge que perdre també forma part del procés d'aprenentatge i que allò que realment compta és millorar i gaudir del futbol. A vegades, Els propis infants poden ser molt autoexigents, sobretot si tenen grans somnis, com arribar a ser futbolistes professionals. Aquesta autoexigència pot ser positiva quan es tradueix en motivació per millorar, però si no es gestiona adequadament, pot derivar en frustració o estrès, quan no aconsegueixen els resultats que esperen. Per això, els entrenadors i els pares han de ser capaços de detectar aquests casos i ajudar-los a trobar un equilibri. El paper de l'entrenador i dels pares és molt clau en gestionar l'exigència al futbol infantil. És fonamental que ofereixin suport, motivació i, sobretot, comprensió. Han de prioritzar el benestar de l'infant per sobre dels resultats esportius, on algunes recomanacions són: reconèixer l'esforç i el progrés independentment del marcador, recordar que el futbol és, sobretot, un joc per passar-s'ho bé, evitar comparacions amb altres infants i escoltar l'infant per si està còmode amb el nivell d'exigència que se li demana. Quan l'exigència és excessiva, vol dir que pot aparèixer conseqüències negatives. Els infants poden estressar-se i tenir una ansietat per la por de no complir les expectatives. A mesura que va passant el temps, els infants poden arribar a pensar que no són prou bons i perdre la confiança que tenen en ells mateixos. Potser, si tenen un entrenador que els exigeix molt i no s'ho passen bé, poden perdre l'interès i acaben deixant el futbol. I per últim, trobar l'equilibri. L'exigència ha de ser positiva i adaptada a cada infant. És bo que els nens i nenes tinguin reptes i objectius, ja que això els motiva a millorar, però aquests han de ser realistes i assolibles. El més important és que se sentin recolzats i valorats pel seu esforç, independentment del resultat.